7 de juny de 2012. Vincles i aliances. Patrocini versus mecenatge.
És un objectiu que ens permetrà doncs, que quedi això gravat. Benvinguts. Jo he de dir que, a banda del fet que el canvi de data doncs, és una cosa que va ser obligat perquè la conferència d'en Jordi Carrió va coincidir amb el dia de la vaga general i no es tractava de posar la gent davant del dilema de què fer. De manera que la vam canviar de data dins d'un tema que ha tingut doncs, la sort d'anar creixent a poc perquè és un temps de desgràcia quan la voluntat de donar res o de subvencionar res. A partir d'aquí, i també pel que dic, perquè això queda enregistrat i ho penjarem algun dia a la pàgina web del museu, etc. Diguem, a mi m'agradaria deixar constància de la tasca que ha fet Jordi Carrió. Jordi Carrió, que és... Sí, Jordi Carrió, que és mestre i que com a mestre a l'escola Antoni Guida va fer grans coses, ben recordades pels seus alumnes, que d'una vocació humanista n'ha destil·lat una activitat de poeta, l'última obra de la qual és la Suite Barcelona, centrada en aquella ciutat d'inicis del segle XVIII, tasca de poeta en la qual doncs, ha merescut doncs, ja una bona colla de guardons i d'edicions. S'ha centrat en la seva activitat professional des que va deixar la noble diguem-ne, tasca de mestre en el que seria la gestió cultural, sobretot en el que podríem dir que és en el mercat dels vincles entre institucions i entre institucions públiques i institucions privades. Com a director de patrimoni doncs va contribuir en els temps del primer ajuntament ja democràtic consolidat a crear el sistema de museus actuals. Per la part municipal va actuar en la creació de tot el projecte MENAC. Ha tingut també una activitat doncs, important en la gestació d'aquests mecanismes, però després m'hi referiré específicament, de col·laboració pública o privada doncs, que ha donat lloc a la Fundació Barcelona Cultura. I ara, en plena joventut, s'anima a emprendre la tasca d'impulsar el Consorci de Ciències entre Generalitat i Ajuntament com a promotor del projecte. He deixat pel final el que fa relació al seu vincle directe en el Museu d'Història, en el qual, després d'uns anys de dedicar-se a l'administració, s'ha dedicat principalment a construir un instrument molt important, que és el cercle del museu. El cercle del museu, que té tot un seguit d'institucions públiques i privades i que teniu aquí indicat, doncs és basat en allò en què Jordi Carrió excel·leix en la institució pública, però també, per exemple, com a en la vicepresidència del CIMA, el Centre Internacional de Música Antiga, doncs ha fet des del costat privat. O sigui que si des del costat privat cap al públic doncs, hi treballa, ha treballat molt més des del sector públic cap al privat. Per què avui tenim aquesta conferència d'en Jordi Carrió? Doncs perquè construir el cercle del Museu d'Història de Barcelona, que vol dir incorporar patrons institucionals i acadèmics, però també grans empreses, ha permès al museu doncs, no només de comptar amb uns recursos que eren molt valuosos en temps de vaques mig grasses, perquè aquí grasses, com al nord d'Europa, no els hi vam tenir mai. Pobretes, estaven una mica sempre mancadetes. Però ara que les vaques estan arrocinades, pobretes, i amb la pell doncs, a punt d'esquerdar-se, tenir aquest suport de la societat civil a través d'un seguit d'empreses en relació amb l'administració pública, en relació amb les entitats i el tercer sector, doncs és una garantia no només d'aconseguir algun recurs més, molt poquets. Avui ens explicarà els secrets per fer-ho en aquests temps difícils, sinó que també és una garantia de comptar amb el suport, diguem-ne, de tot un seguit de sectors que consideren que val la pena que l'administració pública dediqui aquests diners no només des del punt de vista, si voleu, social i ciutadà i cultural, sinó també des del punt de vista econòmic. Tenir que aquestes empreses avalen el projecte d'un museu vol dir que el museu també doncs, és reconegut com a un agent important per tots els actors, diguem-ne, de la ciutat. I això que en Jordi Carrió ha fet excel·lentment a partir d'una xarxa de contactes que en fan doncs, un telefonista digne de la diplomàcia vaticana en els seus millors moments, no els actuals. Sembla que la diplomàcia vaticana doncs, té molts forats. Doncs volíem que abans que ens deixés el museu, cosa que passarà ben aviat, quedés aquí testimoni enregistrat i públicament, per tant, notarialment conegut, dels secrets per sobreviure en temps de crisi pel que fa a aquest camp clau del que és el mecenatge i del que és el suport a iniciatives culturals d'interès general des de, diguem-ne, entitats privades molt diverses. Gràcies, Jordi, per doncs, explicar-nos aquests secrets. Jo ja tinc la llibreta a punt, com em sembla que té algú més, i vostè ens dirà.
Vespre. Aquesta conferència es titula Patrocini versus mecenatge. La cosa vol dir economia i cultura. Això de l'economia i cultura va junt. Si veiem la portada de l'Ara d'avui, han agafat un postulat del Miró de quan la República demanava ajuda i de l'Espanya, un franc, l'han plantat a la portada. I el diari d'avui també, a La Vanguardia, museus secrets a casa. I per tant, com que això de l'economia i cultura va junt, jo el que havia previst més que explicar secrets és una cosa que tinc ganes de fer, que és parlar de la crisi. Perquè... I per començar, sempre va bé agafar el diccionari i llegir. Patrocini versus mecenatge, deia ella. Doncs patrocini, promoció de la imatge d'una empresa, d'un producte o d'un servei per mitjà de la protecció i el sosteniment econòmic que s'otorga. Fixeu-vos, no parlen primer de la generositat. Primer diuen promoció de la imatge d'una empresa, i és així. Mentre que mecenatge, nosaltres diem patrocini versus mecenatge perquè voldríem que s'anés més cap al mecenatge que cap al patrocini, doncs el mecenatge és protecció generosa a iniciatives culturals o socials. Per tant, diríem, la diferència està en una paraula clau, generosa. I també cal dir que el mecenatge en si mateix és un fet cultural. O sigui, el mecenatge és un fet cultural en si mateix. I a Catalunya en tenim una llarga tradició. Per exemple, aquí hi ha un quadre del Museu de Ciències Naturals que diu promotors científics, acadèmics i filàntrops i podem parlar com que Barcelona és una capital que no té estat ni ha tingut doncs, una monarquia que hagi creat museus doncs els museus nosaltres els fem a partir de llegats per exemple. El primer museu de Barcelona que està al parc de la Ciutadella que és el Museu Martorell, o sigui, el de geologia, que en aquest moment està tancat perquè la col·lecció està a l'edifici blau al Planeta Vida, és un llegat de Francesc Martorell, el 1882. El Jardí Botànic, les col·leccions principals del Jardí Botànic, és un gabinet de curiositats, i la història natural del germà Salvador, 1682. La República es fa càrrec d'un acord amb els hereus i es fa càrrec de, el 1932, es fa càrrec del gabinet de curiositats. Avui, a Montjuïc, el Jardí Botànic hi trobem la Biblioteca Salvador, 1682. L'impuls al nou jardí botànic el va fer un altre filàntrop, a partir d'una iniciativa de Pere Duran Ferrer. Les col·leccions municipals, el nostre gòtic i el això, ve de la col·lecció Plandiura. Això és adquisició, però és que és igual, és que el Plandiura va fer la feina. I Macià i Aiguader, el president Macià i l'alcalde Aiguader, van adquirir per 7 milions la col·lecció de 1869 obres. Moltes de les obres que avui admirem, ja no ens en recordem, que són col·lecció Plandiura, però segurament, suposo que sí, no? Que en les cartel·les hi diu col·lecció Plandiura. Això. Però és que si anem al Picasso, aquell quadre de l'època blava, figurativa, el Picasso, la senyora Canals, aquesta senyora Canals, diríem, era una col·lecció Plandiura. La Fundació Macba té per missió, és una fundació privada, té per missió aportar obres al Museu Públic, al Consorci. Avui, a La Vanguardia, surt un article que es diu Museus secrets a casa, els col·leccionistes obren les seves portes una nit per recaptar fons per al Macba, que és una iniciativa divertida, diríem. La gent se'n va a sopar a casa dels col·leccionistes, els col·leccionistes obren casa seva, això té un cert interès, perquè aquests xicots tan rics, que tenen tantes obres tan importants, que són de museu, doncs obren això i hi ha una gent interessada en fer el tafaner, en el bon sentit de la paraula, han posat 300 euros i resulta que ja fa anys doncs, van comprant, gràcies a aquests sopars, obres d'art pel museu. I en aquesta casa, com que sóc d'aquesta casa, acabo per aquesta casa. Vam posar al final. Però tenim experiències importantíssimes. Si no l'heu vista, jo us recomano que aneu a veure l'exposició Laboratori MUBA, que hi ha doncs, peces del museu, peces que ens han donat, peces que voldríem que ens donessin, etc. Jo vull destacar, per exemple, que hi ha un SEAT 600, que ja ens el van cedir quan es va fer l'exposició al voltant de la fàbrica SEAT i del moment d'expansió econòmica en franquisme relacionat amb l'aparició del SEAT. O vaja, la imatge és l'aparició del SEAT. Aquest SEAT no l'hem adquirit. Aquest SEAT és producte d'una donació d'un senyor que es diu Carles Vallejo, que és el president del Memorial Democràtic. El Memorial Democràtic de SEAT és l'associació de tots els treballadors que durant el franquisme van defensar doncs, els seus companys, la classe obrera i el país. I el president d'aquests amics, diríem, el seu SEAT 600, cuidadíssim, el va portar ell conduint fins aquí i el tenim plantat. Els amics de Fabra i Coats, ex-treballadors de la Fabra i Coats, no només han salvat una colla de peces, etc., sinó que també les han donat. O un dels nostres associats, Gas Natural, ha adquirit i ha cedit, ha regalat a l'Ajuntament un parell de quadres. O aquí, a Catalunya, i per sort, els mateixos artistes com Picasso, Miró o Tàpies doncs també han sigut extraordinàriament generosos i ens han cedit, ens han regalat. I bueno, si ens poséssim a comptar, no? Doncs, tindríem, bueno, ens sortiria una gran quantitat d'euros. Per tant, fixeu-vos que des del 1682 fins ara això de patrocini, mecenatge, economia i cultura ha anat junt. Aquí jo, amb aquesta conferència, diríem, tenia previst parlar d'un tema, de fer una reflexió al voltant d'una cosa que succeeix avui, que és això de la globalització vol dir acceleració, una gran compressió en l'espai i en el temps. Tot és transfronterer, tot s'accelera i, per tant, la distància que hi ha entre la crisi, el corredor mediterrani i l'espònsor que demà buscarem és, diríem, una distància curtíssima. I cada vegada més el món globalitzat ens porta a que, per exemple, jo sempre dic una cosa que no recuento, però és igual, m'agrada dir-la. No votaré un president d'escala que no sàpiga jo que té una actitud en relació als problemes de l'Àfrica. Perquè si arriba un dia un veí doncs de pell morena, doncs no vull que un president faci l'idiota. Per tant, no votaré cap president que no sàpiga jo què pensa sobre els problemes de l'Àfrica. O sigui, avui no parlaré dels problemes de l'Àfrica, però quasi. O sigui, jo no imagino un món en el que la distància entre economia i decisió personal, diríem, no sigui ja portada de tal manera que tots entenguem que no n'hi ha. L'efecte papallona aquest, que una papallona es mou a l'altre punt del món i aquí succeeix alguna cosa, cada vegada és més clar. I per tant, també he agafat el diari i avui he vist coses més o menys, diríem, engrescadores. I per tant he triat un parell d'engrescadores. La primera, s'han posat en marxa per mare de la Comissió Europea mecanismes de rescat directe dels bancs que no facin créixer el dèficit ni el deute públic, injectant diners al FROB formalment, no es rescata a l'Estat, sinó al sistema financer. Per tant, pot ser, diríem, una sortida a la crisi espanyola, això d'un rescat econòmic directe a través del FROB cap als bancs. De tota manera, es tracta d'un rescat econòmic sense dimensió política i, per tant, no va al moll de l'os del problema. Després ja parlaré de la diferència de reacció de l'estament polític en relació a la crisi del 2008 i la del 2012. La pregunta que ens fem tots, suposo, és després aquests bancs ens donaran crèdit a les famílies i a les empreses? La segona qüestió, de tota manera, és positiu que Europa doncs, hagi decidit fer això. La segona qüestió és el Consell de Ministres de Transports de la UE acorda avui un nou marc de finançament de les xarxes transeuropees de transport. Destina 31.000 milions d'euros a les xarxes europees de transport. Fixeu-vos que és poc més que el que necessita Bankia. Ahir, aprofitant que avui passava això i per acabar de deixar clar que en aquestes xarxes transfrontereres el nostre corredor mediterrani doncs, és important, els presidents de les Balears, de Múrcia, de València i de Catalunya es van reunir. Hi ha una cita del president Mas que fa que per primera vegada, i em sembla que potser sí, que tornarem a partir d'ara a dir coses com la classe política dirà coses com les que va dir l'any 2008. El president, escrit el diari avui, diu cal enterrar definitivament un model econòmic i de creixement basat en l'especulació i el diner fàcil que ha fracassat estrepitosament. El corredor mediterrani és el model d'economia productiva que ara necessita el país. Sona bé sentir dir que ha fracassat estrepitosament un creixement basat en l'especulació i el diner fàcil. Jo deia crisi, corredor mediterrani i espònsors d'aquesta casa té relació, sí, és evident, ja veureu. La connexió per ferrocarril de ports i aeroports, de fàbriques, també ho és d'universitats, de centres de recerca i de museus. I en aquesta casa, que a part dels que ja teniu aquí apuntats, acabem d'integrar en el nostre cercle a la cambra, el president Valls de la cambra, a mi sembla que serà el dia més oportú per trucar al president de Sixta Cambra del Port de Barcelona per dir que vingui i segui aquí serà, i que ens ajudi a portar com a sponsors empreses que estiguin fent el corredor mediterrani, perquè donat que fan el corredor mediterrani nosaltres, els nostres sponsors us hem dit, escolti, la capital de gas natural al món és Barcelona. La història de Barcelona, que és la història de gas natural, l'expliquem nosaltres. I per això van seure, diguéssim. Doncs, l'empresa que ens construeixi aquest, ja la trucarem. I per tant, és bo d'estar al tanto i llegir el diari i veure, això. No sé si aquest és un dels secrets dels que parlava el director, però en tot cas és bo que es faci d'aquesta manera. Per tant, van aquestes dues cites davant, però com que l'altre dia vam fer una taula rodona a la CEBAP, que és el nostre primer soci, la Societat Econòmica Barcelonesa Amics del País, que es titulava Crisi i Cultura, Poders Públics i Societat Civil, jo vaig començar, diríem, perquè sempre penso que això de fer cites a dalt, a mà dreta, poses dues cites i ajuda a pistar les persones. Doncs vaig utilitzar dues cites. Una era del diari Avui, ja veu que jo no les busco els manuals de l'ISAE o de IES, sinó que les busco als diaris o a la cantonada, o sentint a la gent. Una que en la cultura de l'Avui, de la setmana passada, sortia una entrevista amb el Manel de Muga, que és un galerista de la Galeria Joan Prats. El nom Joan Prats és també un nom que en aquest país ens fa pensar en un filàntrop. Ara us recomano que aneu a la Fundació Miró a veure una exposició del fotògraf Joan Gomis. La polígrafa, o sigui, el pare d'aquest senyor del Manel de Muga, feia uns llibres preciosos, finançats pel Prats, amb fotografies del Gomis, que ara podeu veure allà. I la Montse Frisac li feia una entrevista i li deia, l'art s'ha de subvencionar? I en Muga va contestar, sí, però no totalment. Per què la gent ha de comprar art? Va contestar, no per especular, sinó perquè se sent alguna cosa davant de l'obra. I li diu, com seria el món sense art? Seria un desastre, com podria arribar a ser-ho, si deixem perdre la cultura. O sigui, penseu, us va dir, si deixem perdre la cultura. I per tant, la cultura no és un luxe. La cultura, diríem, forma part d'això. Aquesta conferència no vull fer ús de les estadístiques, però aquí potser sí que val la pena dir que l'impacte de la cultura en el PIB a Espanya és del 4, a Barcelona és del 4,1, però si ajuntem el sector dels mitjans audiovisuals i el del disseny, doncs l'impacte total en el producte interior brut, analitzant Barcelona, és del 12%. Per tant, diríem, això de la cultura no només necessita ajuda econòmica, sinó que no produeix economia i produeix riquesa i produeix una cosa fonamental de la que després també en parlaré. La segona cita que vaig fer allà a la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, que hi havia, no, allà no ho vam anul·lar, hi havia 50 persones, és per això us ho he deixat, la frase aquesta de l'exposició de les indianes. O sigui, en aquell moment també sortia d'una crisi i si ho veieu darrere, hi ha una frase que jo trobo fantàstica, que és el nostre enginy, el nostre cor, la nostra llançadora. O sigui, diu, què ens quedava als catalans per suplir la pèrdua d'Amèrica i encarar la delicadesa i la finor dels gèneres elaborats més enllà del Pirineu? Ja ho hem dit alguna vegada, això ho deia el 1834 al diari El Vapor, aquesta frase que llegeixo ara, que la trobeu aquí destacada darrere. El nostre enginy, el nostre cor, la nostra llançadora. deia això. I entre les principals herències deixades per l'etapa madura destaquen naturalment la creativitat, el treball i la receptivitat a la innovació. I això és un fenomen no només econòmic, sinó econòmic, cultural i d'ànim, d'esperit. No trobem en, en aquesta cita de l'any 1834 la paraula especulació. No diu pas que l'especulació ens porti en lloc, diríem, a fi de bé. La cita és del 1834, però el diari és d'ara. I si veieu, a dalt hi ha una gent que creu, a dalt d'aquesta fulla, hi ha una gent que creu que això és cert, i per això hi són, que és Aigües de Barcelona i el periòdic, diguéssim. No? I per tant té sentit que ara agraïm, doncs, a part dels nostres sponsors, que els trobareu aquí, això. Abans d'entrar en això que em demanava, que és explicar el no sé si estic allargant massa, abans d'entrar en això volia fer unes reflexions sobre això de la crisi, perquè soc molt pesat, molt pesut, i parlar de cultura en temps de crisi, que és el que hem de fer, però jo trobaria molt millor poder parlar de crisi en temps de cultura. O sigui, si haguéssim fet en aquest país, en democràcia, el que segurament van fer, van tenir intenció de fer i van començar a fer-ho molt bé a la Mancomunitat i a la República, que és una qüestió d'ordre cultural i educatiu profund. O sigui, és menys en demol, menys programes per televisió absolutament impresentables i més des de l'Estat prendre, des de l'Estat, des de l'administració, des de la Generalitat, des del municipi, prendre's la qüestió de l'educació com a un valor fonamental, perquè si no els valors passen a ser doncs, aquests del diner, el diner ràpid, quan més millor i de qualsevol manera. Per tant, seria preferible parlar de crisi en temps de cultura que no pas de cultura en temps de crisi. I el que hem de pensar és com superar la crisi, jo hi estic d'acord, com evitar una nova crisi com la que ara vivim, també hi estic d'acord, però sobretot em semblaria més important dir per què davant de noves característiques d'una nova crisi, per què no fem una cosa, que és mirar de que no ens agafi com ens ha agafat ara, i mirar que ens agafi més preparats a ser una societat més culta. Darrerament hem donat massa coses per fetes, la justícia, l'autonomia, la democràcia, ens hem preocupat per coses que no importen i que no són essencials. El guany immediat ha prevalgut per sobre de la cultura cívica, per sobre de la cultura dels valors, de l'ètica, del treball, de l'esforç i de l'honestitat. I ara, de cop i volta, i potser no tant de cop i volta, perquè em referiré d'aquí un moment al 2008, això del Lehman Brothers i la Subprime, de cop i volta ens adonem que l'avís va ser de dimensions espectaculars, el del 2008, però del 2008 al 2012 no s'ha fet res del que semblava que es volia fer i, per tant, ens trobem davant d'una crisi social que és la que la crisi econòmica comporta, una profunda crisi social. I hem de parlar del cost que representa pels ciutadans, l'esclat especulatiu, la bombolla global, l'amunt i avall de l'enorme quantitat d'escombraries financeres fora de control. I hem perdut la confiança, l'expectativa de futur, la il·lusió. Jo penso que la pitjor càrrega que podem deixar per al futur no és el deute, sinó l'atur que els joves pateixen en una proporció absolutament alarmant. Més que el deute, és aquesta la qüestió. Més del 50% dels joves estan aturats i, per exemple, s'ha reduït en un 30% les subvencions a les polítiques d'ocupació per discapacitat. I ara no sentireu un mil. S'ha passat de Catalunya 332 milions a 210 milions. De tota manera, la nostra societat no es pot sotmetre a la cultura del pessimisme. Cal anar a l'arrel del problema. Ens cal una mirada ètica i cultural sobre la crisi. Els humans som egoistes cooperatius. vegades aquests dos elements es complementen, però altres vegades resulten contradictoris. La gestió d'aquesta aparent contradicció s'anomena política, i la cooperació resulta impossible quan no existeix confiança, i la confiança resulta impossible si no hi ha un poder polític capaç de fer complir la llei i els acords. I aleshores aquí hi ha un tros que l'escurçaré, perquè em deixa bastant parat que el 2008 la classe política va dir que coneixia l'arrel del problema i que estava disposada a resoldre-la. I jo em sembla que avui la classe política no planteja quina és l'arrel del problema. L'arrel del problema és una determinada manera, una determinada concepció que porta a dir que els problemes del mercat els resol el mercat. I per tant vivim en un món absolutament desregularitzat. I aquesta és la qüestió. El debilitament institucional ha afavorit el poder del diner. I del 2008 al 2012 no hem resolt el tema. I això només es pot resoldre retornant al poder polític la seva independència, la independència de, dit en plata, dels lladres i dels assassins, que a vegades van junts, i la recuperació dels instruments per abordar el problema sense resignació i amb el rigor en el diagnòstic. Per tant, cal més regulació i més educació, cal gravar els moviments financers i impedir els purament especulatius, calen lleis que impedeixin que els lladres campin, i si no hi són, s'han de fer a la llum dels aconteixements, cal reforçar l'educació en els valors humans. Per tant, la contraposició mercat-democràcia no pot ser cada vegada més mercat i menys democràcia. El mercat per si sol no resol les... Aquí tenia apuntades frases divertides que deia un sembla que pensin que quan la tempesta s'hagi allunyat el mar tornarà a la calma. També deia, alguns, a més, es posen a calar foc amb l'esperança que plogui. Són aquests que només fan que retallar, etc. Aleshores, ja diríem, també, com que sóc positiu, hi ha una certa llum, una certa esperança. A l'abril, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va adoptar una resolució en què considerava una obligació moral lluitar contra les pràctiques fiscals depredadores i abusives que comporten distorsions a escala mundial i va exigir la supressió del secret bancari i la necessitat de transparència i de vigilància pública efectiva. Això a l'abril. Per tant, es comença a reaccionar i potser sí que el valor de la solidaritat com un valor base perquè funcioni el desenvolupament econòmic doncs tornarà a funcionar i potser sí que els que fan la recepta de major inversió a l'hora que major inversió pública, a l'hora que major contenció en determinades coses, que també és veritat que ens hem passat fent teatres i poliesportius a cada cantonada, doncs això podrà... Però de tota manera cal anar al moll de l'os de la qüestió i per tant regulació i educació. Si no es torna a regular, si no s'impedeix, no hi ha manera... Perquè hi ha gent que hi té tirada, diguéssim. Per tant, se'ls ha d'aturar. Aquí destacava una frase del Sant Pedro que deia «Somos naturaleza, poner el dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe». El centre del pensament humà, durant molt de temps, diu el Sant Pedro, va ser l'home, amb els grecs, per entendre. No? Després, Déu, per simplificar molt, els historiadors emprenyen sempre, quan simplifico tant, Déu, doncs, adàmica. I avui el centre l'hem de posar en això de la vida. I això de la vida és una cosa que pels humans doncs, va entre la cultura i la natura, doncs hi posem la vida. I si no hi ha cultura i natura, no hi pot haver vida. Interessant. I ens cal defensar una idea de societat com a espai de responsabilitats compartides entre els humans i entre els humans i el planeta. Diríem això de la sostenibilitat, i ja fa temps que també trobo a faltar que s'ha deixat de parlar de la petjada ecològica. Això de la petjada ecològica vol dir, és molt senzill d'explicar, si tots visquessin com els newyorquesos o els barcelonins, necessitaríem 3 o 4 planetes, i no hi són. Per tant, diríem, aviam si, donat que tenim tantes facilitats per anar d'un lloc a l'altre instantàniament, doncs ens comencem a organitzar sèriament i a nivell global. Aleshores, aquí és on jo deia que em començava a aproximar els secrets que em demanava l'amic el nostre espai, el tema de patrocini versus mecenatge, i aquí plantejava tres protagonistes, diríem, d'aquesta qüestió de patrocini i mecenatge en el marc d'aquesta... Tenint en compte tot això que he dit, que per mi no podria anar sol sense l'altre. Els protagonistes són per un cantó els poders públics, les administracions, per un altre cantó la societat civil, les entitats i institucions, les empreses i les persones. Ho entendreu de seguida. Entitats, empreses, aquí tenim entitats, empreses i ara volem tenir persones. I la tercera pota d'aquest triangle, sempre amb tres potes s'aguanten millor tot, diguéssim. No? Quatre vegades balla. Amb tres potes, poders públics, societat civil i els que estem aquí, aquest senyor, i no sé si vostès tenen per ofici això de la cultura, però en tot cas els que tenim per ofici això de la cultura, o sigui, els gestors, els actors, els creadors culturals. I aquí, a part de que s'ha de fer una certa autocrítica, i dir que de la desmesura es pot anar a la humilitat, i que durant molt temps aquestes grans exposicions, nosaltres cada vegada les fem més contingudes, de despesa, d'això, amb comissaris que tenen sous de banquer, no, perquè això no ho té ningú més que ells, però vull dir, sous que no, doncs, i que per tant hem de fer una certa autocrítica, no? Però, en tot cas, a sota dels poders públics i administracions, jo tenia aquí la frase, els pressupostos, triar, prioritzar, ajustar i parlar una mica de la llei de patrocini i mecenatge que ara s'ha d'aprovar. A sota de societat civil, institucions, empreses i persones, l'altre dia el president de Vertis, Alemany, el senyor Alemany, president de Vertis, una de les empreses que ens ajuda, en una trobada que es va fer per parlar d'esponsorització, va dir que les empreses ja paguen els impostos i per tant ja està resolt, ja està. O sigui, l'Estat amb aquests impostos que pagui la cultura. Però que ell pensava que no, que les empreses han de portar un plus per responsabilitat social o i per responsabilitat ambiental. Pensava parlar del nostre cercle, pensava dir que ADMIC a la França és una organització empresarial, el 1979 es van aplegar totes les empreses, van fer una aposta per treballar junts, es va ser declarada d'utilitat pública el 1992, a Espanya es va crear una associació espanyola de desenvolupament del mecenatge i el 82 la van desmuntar. És la cosa més inoportuna del món. El cercle plantejat com a lloc a on, diríem, s'apleguen entitats i empreses, no només empreses, és una manera d'institucionalitzar l'esponsorització. Si no, l'esponsorització és, jo tinc una gran idea que és fer una exposició, busco algú que me la pagui, vaig a veure el senyor de màrqueting i al millor tinc sort i me la pago. I l'endemà doncs, faré una altra exposició i buscaré un altre senyor o senyora de màrqueting perquè me la pagui. O el museu va voler institucionalitzar l'ajuda econòmica, l'esponsorització, i va fer el CEP. També en aquest apartat de societat civil convindria parlar de mecenatge comunitari, mutualista, micromecenatge i del gir social que cal i de la incorporació del voluntariat. Podria explicar uns exemples de micromecenatge que ara es llançaran a Barcelona, un per exemple en relació als 25 anys de la Capella Reial de Catalunya, de música, o un altre en el terreny dels museus, diríem, al monestir de Pedralbes, amb el qual hi seguim treballant, per tirar endavant una qüestió de micromecenatge en relació a Ferrer Bassa Monestir. Aquest micromecenatge és evident que es faria a través d'una campanya, perquè tothom ho sapigués, que podeu ser mecenes, tots els que m'escolteu, podeu ser mecenes, tots els que m'escolteu, i els que no, podeu ser mecenes. I, per tant, apuntar-vos aquestes coses. No? Doncs el micromecenatge dels 25 anys de Capella Reial es fa amb l'acord amb el diari Ara, que fa de mecenes, posant el diari a disposició d'això, i el micromecenatge del Ferrer Bassa, tot això ho sabreu a la tardor, tant l'un com l'altre, es fa a través de l'avantguàrdia. I després, a nivell de gestors, actors, creadors culturals, professionals o no, jo aquí tenia apuntat, també per fer una mica, una cosa que és una frase que a mi m'agrada, el conseller Mascarell, em sembla que se l'ha arribat, em sembla que se l'ha inventat i tot, la modèstia ambiciosa, que és plantejar-se la feina des d'una certa austeritat, amb ganes d'estalviar i mirant de que els projectes tinguin retorn social. I també amb més implicació, amb més associació i amb més voluntat de recerca d'interessos comuns amb els socis aquests que busquem i necessitem perquè cada vegada doncs, es necessiten més. A part d'aquestes tres potes, a l'hora de parlar ja de patrocini versus mecenatge, jo el que volia és parlar del territori sobre aquestes tres potes han de descansar a partir d'ara. Aquest territori és evident que és el territori de la llei de mecenatge. I a mi em sembla que cal tenir molt present que es va fer a l'octubre de 2009, impulsat pel nostre cercle i per la Fundació Barcelona Cultura, amb el president del nostre cercle, Miquel Roca Junyent, una cosa que igual ho trobeu a internet, decàleg per a una nova aliança pública-privada en cultura. I això es va fer abans de que, l'any 2009, abans de que ara, sembla ser, que ja comencen a circular uns esborranys de llei, un per part del secretari d'Estat de Cultura, que l'ensenya i comença a parlar-ne, i un altre d'aquí a Catalunya per Convergència i Unió. El 2009 es va fer aquesta reunió i en aquesta reunió es preveien mesures que, per sort, recullen els esborranys d'ara, que és, per exemple, que la donació d'actius culturals valgui com a pagament d'impostos. O sigui, si la teva àvia tenia un cases, doncs si agafes el cases i el dones als museus de Barcelona, doncs et compta a l'hora de pagar els impostos de la transmissió. O un augment del 35% al 60% de la deducció fiscal per patrocinis i mecenatges. En aquest moment, quan una d'aquestes empreses ens dona 100.000 euros, 35.000 després, a l'hora de donar-li al ministre el que li ha de pagar, no li dona, per tant, els desgrava. En el fons, per tant, cada 10 euros, 7, per dir-ho així, és a voltu, 7 és el que ell, en el fons, es gasta i 10 és el que jo, museu, en el fons, rebo. Que està molt bé. O la possibilitat, també, en aquesta trobada que es va fer aquí al Pinell, en aquesta trobada es va parlar de que un abonament per una temporada de concerts o de teatre, això es considerés també una aportació i també desgràcia. Hi ha un document que si vostès em donen el seu mail, jo els envio, que és l'acord de les empreses i entitats que formen el cercle del Museu d'Història de Barcelona, a on es parla d'aquests no secrets, però del això que és molt senzill, és tots junts, entitats i empreses. Les entitats ens han ajudat a portar diners també, per exemple, hi ha una entitat que és el Consell Econòmic i Social de Barcelona, que va demanar, gràcies al prestigi de la seva presidenta, va demanar a l'Estat espanyol una aportació i l'Estat espanyol la va donar. Per tant, nosaltres la considerem del cercle per el projecte d'Olivertés, el nostre projecte de l'explicació industrial de Barcelona. Per tant, si en teniu, me'l podeu donar, diríem el mail, i jo us envio aquest document, que és públic, i aquí veureu aquesta cosa, que és això, juntar-se. Dos, respectar absolutament les decisions del museu, si no venen a dir què hem de fer. I tres, la transparència absoluta. Això ja ho van fer quan es van fundar, l'any 2006, i ara, l'any passat, en la reunió de l'any passat, hi van afegir el gir social, a part de consolidar i de dir que es quedaven i que no se n'anaven i que encara que potser haguessin de passar un any amb més o menys diners de protecció, situació doncs, si quedava, doncs van, van dir que calia fer un gir social i incorporar i fer, diríem, que en aquest museu hi comencés a aparèixer amb força les aportacions dels ciutadans, o sigui, el voluntariat. I aleshores, finalment, jo el que volia fer és fer algunes propostes concretes perquè ara comença realment, pot començar una nova etapa, per un cantó. La crisi, si ens fa reflexionar, ens pot servir per endevinar-ho més. I la llei de mecenatge ens pot servir perquè sigui més divertit endevinar-ho més. Perquè és evident que una empresa, si ha de fer menys esforç, el fa amb més ganes. I si de cada 100, 60 els pot desgravar, doncs segurament li serà més fàcil ajudar-nos. I això, en certa manera, vol dir que l'Estat segueix contribuint. Però també vol dir que aquestes empreses poden triar amb les institucions com la nostra amb què contribuir. I per tant és una manera de fer més corresponsabilitat, no només l'administració pública, sinó entre l'administració pública, la societat civil, persones, empreses, institucions i els gestors, els que tirem endavant les institucions. Aleshores, jo el que deia és que en aquest horitzó de responsabilitats compartides, el primer que havíem de fer és superar dos recels. Primer, el recel vers la gestió pública i la lluança de la privatització i el mercat. O sigui, hi ha gent que diu que quan menys fem millor. Això ha de ser lliure i nosaltres, no sé, deuen pensar que els funcionaris públics tenim carnet i que aleshores quan el govern és socialista tots som socialistes i quan el govern és convergent tots som convergents i que no ho entenc. Però ja aquest exemple hi és. El mercat funciona sol, però també n'hi ha un altre i s'ha de també combatre, que és el recel vers la participació de diner empresarial en les institucions culturals públiques. És dir, ah no, jo net, jo en vull de diners, només vull els diners, home, aviam, un moment, l'equilibri està, sempre diem, els que ens veiem a la cultura, sempre diem que l'ideal són els tres terços. Jo us l'explico. Els tres terços és, tres terços surten de l'administració pública. Tres terços surten de qui ve a veure l'exposició, de qui entra al teatre, de qui entra al concert. Un terç, he dit tres terços cada vegada. Un terç l'administració pública, un terç el... i un terç el que hi va, i un terç l'esponsor. Hi han coses que s'han de pagar al 100% per l'administració pública. Per exemple, fer un institut escola, fer un centre d'investigació, això, no? I els hospitals. Un terç del llit? No. Ja. Però, home, això de la cultura, que és importantíssim, sí. Perquè l'àvia de Nou Barris jubilada, que no ve mai, no té per què pagar el meu terç quan intervindré. I per tant, diríem, perquè quan diem no, que ho pagui l'administració pública, home, que ho pagui l'administració pública, ho paguem tots, els que en fem uns i el que no. Els sants paguen els hospitals dels malalts. I els malalts també. Per tant, m'he perdut. Gràcies. El primer era poders públics. No, perdó, el segon era el recel vers la participació de diner empresarial en les institucions culturals públiques. O sigui, no tenim per què dir, nosaltres no ens volem embolicar amb això dels diners, perquè, no. Per exemple, en aquesta casa, doncs és evident que com que els nostres sponsors fan escrupolosament el que aproven, doncs no ens expliquen com han de ser les exposicions. Nosaltres entreu una exposició intel·lectualment independent, absolutament, feta pel comissari i els funcionaris d'aquesta casa, dirigida pel senyor comissari, per la cap de programes i pel director, I Agbar el que fa és aplaudir i posar diners, que per això els teniu en aquest d'això de les Indianes. Superats aquests dos recels, jo posava unes propostes molt concretes, una de poders públics, n'hi ha una de global, que aquesta ja m'explicaràs per què la dic, però és la política per sobre de l'economia, transparència i regulació d'educació. Això és evident que no li podem dir al senyor Mas i quedar-nos tan tranquils. Senyor Mas, senyor Rajoy, facin això. O sigui, això ha de ser universal, global i tots alhora. Per tant, ells sabran. Però convindria que entre tots els anéssim explicant, que estaria bé, que no és tan difícil. Es tracta de regular-ho. O sigui, no es pot jubilar un senyor amb 3 milions d'euros si ha fet un forat de 30.000. És ben fàcil. Bé, deixem-ho. Ara vaig a coses que sí que puc dir. La llei de mecenatge i afegir regulació i foment de tota mena de processos participatius i de voluntariat. O sigui, a mi em sembla que l'endemà de tenir una llei de mecenatge, el que hem de demanar a les administracions públiques, i això sí que ho podem demanar aquí a Barcelona, diguéssim, a Catalunya, no cal que sigui, no cal posar-se d'acord amb el president dels Estats Units, regulació i foment de tota mena de processos participatius i voluntariat. I a més, hem d'animar a la Generalitat a fer això que ha iniciat, d'establir contractes programa entre administració i institucions culturals amb un horitzó compartit i amb uns compromisos compartits. Això val la pena perquè moltes vegades diríem, si no, resulta que nosaltres sí que tenim el compromís, però l'administració no té el compromís de respectar el pressupost. Per tant, de coses concretes que jo volia llançar avui són aquestes dues, a nivell dels poders públics. Fer plantejar-se el tema de la regulació i foment de tota mena de processos participatius i voluntariat, perquè a vegades és difícil, per això de treballar sense cobrar, diguéssim, o sigui, aquí és molt fàcil fer un forat de 30.000 i anar-se'n a casa amb 3 milions, però ser voluntari d'un museu posaran molts impediments. Societat civil, empreses, a part de refermar el plus de responsabilitat aquell que deia el senyor Alemany, jo l'altre dia ho vaig llançar a la CEBAP i alguns ho van recollir, em sembla important, la constitució d'una associació catalana, no cal que tornis espanyola, catalana de desenvolupament de mecenatge. Si ja la tinguéssim, influiríem en la llei, diguéssim, no? I aquí doncs, torno a recordar l'error de l'Associació Espanyola de desmuntar-se l'any 2008. I després, a nivell de persones, diríem, la presa de consciència i l'ànim a la qüestió del voluntariat. En quant a gestors, i el que deia és passar de fer cultura a fer una cultura rentable, competitiva, interessant i amb retorn social, hem de fer un esforç. Fomentar la relació cultura-empresa preservant la independència, però superant tots els recels que deia tot això. I després, el foment de les bones pràctiques, que sempre està bé, que és allò de la modèstia, ja deia, modèstia ambiciosa i austeritat creativa. Diguéssim, amb modèstia ambiciosa i amb austeritat creativa segur que es pot tirar endavant. I, per acabar, una cosa que és urgent i fàcil, però que tampoc entenc perquè, de la mateixa manera que no entenc perquè la classe política no pren ja consciència de la necessitat de fer que la seva feina estigui per sobre de la qüestió econòmica, perquè és que no tothom es porta bé, és que és ben fàcil d'entendre, no tothom es porta bé. Doncs hi ha una cosa que és urgent, que és promoure un encontre per la comunicació, o sigui, agafar els diaris i preguntar-los que per què no parlen mai, no els agrada, tenen, és pitjor que els dos recels que he dit abans. No hi ha manera de que els diaris retratin que darrere d'una exposició com Indianes hi ha l'esforç de molta gent entre els quals hi ha una empresa. No hi ha manera. O sigui, en aquesta cosa que jo demano que es faci un encontre per la comunicació des de la Fundació Barcelona Cultura o des del CERC, es pot impulsar, seria per fer una crida per superar el recel informatiu de l'aliança público-privada. I ja està, i al final podríem fer un cant sobre l'aliança público-privada. Aquesta és la intervenció.
Doncs,
què dic era?
Doncs Jordi...
Que ha donat un hora
en punt. En punt, fantàstic. I a més amb un ordre tan clar que jo crec que, en fi, que ho podrem fins i tot transcriure fàcilment. I jo volia preguntar-lo si hi ha alguna pregunta que vostès volguessin fer. Sí, un momentet amb el micròfon, si us plau. No, no, però és que s'enregistra, si no s'enregistra bé.
Quan diu doncs, de les persones individuals per...
El temps obert.
Quan parla
ja està,
de,
no, ara, sisplau,
de les persones individuals per poder participar i ajudar, amb quina finalitat que aquest donaria fer amb aquestes persones. Si jo diguéssim, jo vull participar, jo no tinc, econòmicament no aportaré res, però tinc hores i puc venir a ajudar amb què? En sobrar per convocatòries, amb coses d'aquest estil? Seria, per exemple.
Sí, sí, o sigui, aviam, per un cantó hi ha la qüestió, que sembla un invent però que no ho és, que ara en diem el micro, és que sembla que tot ens ho hem d'inventar, per això a mi m'ha agradat començar el 1600. El micromecenatge. Sí, que és doncs, hi ha una web i tot de micromecenatge. Hi ha una gent que té una idea, la posa a la web i vas fent participacions. Per exemple, doncs, la idea és poder escriure una cosa i acabar publicant un llibre i al final doncs, tots els que han donat diners doncs, reben el llibre, en reben dos i acaben... Jo sempre penso, per exemple, jo soc la Fundació Miró, soci, no? Perquè com que jo tinc el vici d'anar-hi i a més el vici de comprar els catàlegs, doncs és evident que em surt molt a compte. No? Això és una cosa. I l'altra és això que dius, que és això, apuntar-se voluntàriament a treballar perquè tens hores, o perquè tens ganes, o perquè això, que és equivalent. Per exemple, aquí no tothom dona diner. Julià passeja els nostres amics amb autocar. Canon dona càmeres directament a les escoles que participen en els nostres programes escolars, perquè com que Canon és proveïdor, nosaltres no ens les dona directament a les escoles. No? I per tant, tothom, o sigui, el que jo defenso és que comencem a pensar que cal donar facilitats perquè tothom pugui aportar el seu. O sigui, per un cantó, cal fer una llei de mecenatge que passi del 35 al 60% perquè gas natural pugui donar 100.000 euros, però per un altre cantó doncs cal fer un no arriba a legislació, diríem, un procediment capaç de fer que tu puguis venir a ajudar el museu amb coses concretes.
No li, sisplau. No, passa-li, sisplau, és que si no, no es grava.
Però que no s'entengui com que estàs prenent un lloc de treball amb algú perquè estàs fent una feina no remunerada que podria estar fent una persona, diguem, capacitada per fer això, sinó que això s'entengui com una activitat de mecenatge, és a dir, com un patrocini, tu estàs patrocinant una activitat puntual del museu, que pot ser doncs, això.
Jo encara no té retorn econòmic, però quan ens anem civilitzant un dia ho tindrà.
Al museu hi estem treballant molt activament per tal de poder aconseguir tenir voluntaris, igual que doncs, és molt característic dels museus anglosaxons. Això sí que hi ha una manera, hi ha una entitat, una associació voluntària pot col·laborar amb el museu, però no és això, perquè llavors ja la persona s'ha de fer d'una entitat. No, el que voldríem és poder comptar directament amb persones que volen col·laborar amb els equips del museu. Com deia Josep Precons, en un marc clar que, doncs, en fi, ningú pensi que és treball de negre, diguem-ne, competència amb el treball remunerat, però hi ha tot un seguit de camps que el voluntariat pot fer i que si no ho fa el voluntariat no ho farà ningú i que tot això és una energia que es perd. Són la il·lusió de molta gent que poden fer-ho i això els fa viure i això ajuda realment i això estem treballant-hi per fer el marc legal. És l'altra cara d'aquest mecenatge que és, doncs, els museus necessitem comprar diners, tenir diners, però també comprar temps, si tenim temps. Temps de la gent. I això que sembla molt senzill de fer, en el cas d'un museu públic, no ho és. En el cas d'una institució privada, és més simple, va, naturalment. Podem fer el que vulguin.
No, només per una mica més una altra volta amb aquest tema del voluntariat, que sembla que és molt difícil de trobar la manera d'organitzar. deixar-ho administrativament, algú ens va recordar en el seu moment, i és l'argument definitiu per dir que és viable, és que els Jocs Olímpics de Barcelona es van fer gràcies al voluntariat, o molt bona part es van fer gràcies al voluntariat dels ciutadans. Doncs això, que en el seu moment va permetre fer els Jocs Olímpics de Barcelona, avui en dia sembla que ho vas a plantejar. És a dir, burocràticament és molt difícil fer-ho entendre, no? I el que es tracta, les vies de treball, també és una mica precisament per desllorigar això.
Sí, Jocs Olímpics, exacte, els Jocs Olímpics van crear una entitat, en aquell cas era un fet excepcional, en el cas d'una activitat normal com un museu hauríem de trobar en quin marc es pot aconseguir aquest voluntariat, que no sigui una cosa ja d'un tan lluny del museu que, esclar, si la gent s'ha de fer voluntària de no sé què per obrir un museu ja és més complicat. Més preguntes? Algú vol preguntar res més? Doncs moltes gràcies Jordi, moltes gràcies a vostès i fins la propera. No, jo trobo que ha quedat molt millor com ha quedat i que a més és una cosa que, com deia Saint-Exupéry a Vol de Nuit, una de les qüestions claus per tirar endavant és, en tota circumstància, mirar la bellesa i la poesia de